Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Fil directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena SER Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12:26. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, moment com cada dimecres d'encetar el fil directe. Avui amb el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el Jordi Jardí. Senyor Jardí, què tal? Molt bon dia.
Doncs molt bé, perfecte, molt bon
dia. Tot bé?
Tot bé.
Sí?
Sí.
Anem tirant, eh?
Podria estar millor, però anem aguantant.
Estem ja a punt d'arribar a les festes de Setmana Santa. Alguns ja l'hem començat, sobretot els estudiants, no? Els estudiants ja les tenen iniciades. El que passa que, bé, l'àmbit laboral encara es fa una mica de demora, no? Encara s'espera una mica més. Però bueno.
Això vol dir que els estudiants fan festa, més feina pels pares, perquè els han d'aguantar, els han d'aguantar a casa, que és cosa complicada, compatibilitzar les vacances dels escolars dels nens amb la vida laboral dels pares. Ja. Però bueno, ja hi estem acostumats, suposo que és com ha de ser.
De la Setmana Santa, senyor Jardí, li parlem de seguida, sobretot en quant als índexs del que pot suposar el turisme a casa nostra, a la Ribera d'Ebre. Però abans, si li sembla, comencem parlant de la nau del Molló, de la planta de triatge del Molló, que està una mica, sembla que encallada, a l'espera de que alguna cosa succeeixi, que aquesta cosa és més que els... Definitivament s'arriba a un acord, no?, amb el Baix Ebre perquè els residus pugin cap amunt, pugin cap a la planta de triatge. Expliqui'ns exactament en quina situació es troba tot plegat.
Bé, aquests dies els mitjans de comunicació han sortit moltes intervencions amb referència als temes dels residus i dels consorcis de residus. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, doncs, aquesta planta la van finalitzar el 31 de desembre i està a disposició, doncs, per a fer el que teníem previst des d'un bon inici, des de la legislatura passada fins i tot, de fer una planta de triatge. Això requereix una massa crítica de residus que haurien de provindre una gran part d'ells de la comarca del Baix Ebre. Doncs hi ha hagut reaccions diferents en referència a aquesta qüestió, però tot i amb això ja estem treballant, estem dialogant, estem avançant. Després, si vols, parlem del tema de la fusió dels consorcis.
Sí.
Però el Consell no s'ha quedat de mans plegades esperant esdeveniments, i evidentment el que m'ha fet és posar-nos la corbata més llustrosa que hem tingut, agafar la maleta i anar a vendre el nostre producte, perquè una nau d'aquestes característiques i aquestes dimensions amb un polígon industrial que considerem que és privilegiat, doncs no pot quedar a l'espera de les decisions de persones que no siguin de la comarca, i per tant al marge de que esperem que fructifiquin les relacions amb els diferents consorcis per a poder aconseguir la brossa necessària per a obrir aquesta planta de triatge, tenim altres opcions en cartera, i per tant valorem totes les opcions que tinguem al damunt de la taula, que les hem anat a buscar, que les estem valorant i estudiant, i per tant, si no fem una cosa, en farem una altra. El que no podem permetre-nos de cap manera és que els veïns de la nostra comarca tinguin una infraestructura d'aquestes característiques tan òptimes a finalitzar a casa nostra i que no es posi en funcionament i no generi, doncs, totes aquelles expectatives que nosaltres mateixos pensem que pot complir, que és la creació de llocs de treball. Per tant, la planta de triatge estem continuant treballant-hi, estem avançant amb les negociacions, estem avançant amb les converses, però en paral·lel estem buscant altres vies per a poder donar sortida amb aquesta nau.
S'atreviria a posar més o menys data o no?
No.
Per
podria,
si cas, no?
Podria cometre la frivolitat de posar una data al damunt de la taula, però probablement me pugui equivocar. Puc equivocar en positiu o en negatiu, però no ho vull fer. El que puc posar al damunt de la taula és el compromís de que fins que no en sortim no pararem, i esperem que sigui el més aviat possible.
Precisament em feia referència a vostè ara. Òbviament n'hem de parlar, no?, de que precisament la proposta que va fer i que va llançar el grup d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre d'unificar aquesta gestió de residus, això sí, suposo que des del vostre punt de vista és una bona opció, sempre i quan es garanteixi o es millori el servei del que ja es disposa, no?
Primer, amb una matisació clara. Sí. Aquesta no és una invenció, ni una ocurrència, ni una idea d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana l'únic que ha fet és manifestar una idea del president del Consell Comarcal del Baix Ebre, el senyor Lluís Soler, que ja fa mesos me va vindre a explicar a mi que tenia el seu cap tirant endavant aquesta idea. Per tant, les coses també s'han de dir pel seu nom i cadascú ha de tindre el mèrit que tingui en aquest sentit. La proposta de fusió de consorcis, a veure, los temps que corren demanen optimitzar recursos, aprimar estructures, estalviar diners, fer una bona gestió a un preu acurat. I això és precisament el que des del Consorci de la Ribera Terra Alta i Priorat hem estat fent durant molts anys. Fa molts anys que el consorci funciona bé. Jo diria que dels dos últims anys cap aquí ha deixat de funcionar bé per començar a funcionar molt bé. Nosaltres tenim un model de gestió que no té estructura. Els mateixos professionals del Consell Comarcal fan la gestió del consorci, per tant, el cost d'estructura és pràcticament inexistent. Tots els membres consorciats, és a dir, tots els pobles de la Ribera, Terra Alta i Priorat que pertanyen a aquest consorci estan al corrent de pagament amb el consorci, per tant, el nivell de morositat del nostre consorci és absolutament zero. I, a més, el nostre consorci està al corrent de pagament amb tots els seus proveïdors, per tant, no devem absolutament res a ningú. I això ho dic perquè, bé, si mos proposen una fusió, nosaltres el que tenim és això al damunt de la taula. I si mos hem de fusionar, ha de tindre tothom molt clar que la nostra manera de funcionar és aquesta. Hi ha hagut molts consells comarcals de moltes comarques de Catalunya que han vingut al Consorci de la Ribera, Terra Alta i Priorat a veure com ho fem, perquè el nostre model és un model a exportar. Per tant, el que sí que demanem als consorcis o als comarques que es vulguin fusionar amb el nostre consorci, doncs que nosaltres estem d'aquesta manera i que ens agradarà continuar d'aquesta manera. Per tant, si el nostre model pot servir amb tota la humilitat d'exemple a seguir, estem disposats a oferir-lo i a explicar en profunditat com fem les coses. Qualsevol cosa que vagi amb el camí de beneficiar els usuaris o els administrats dels nostres ajuntaments per a reduir-los els costos, perquè els ajuntaments estalviïn diners per a minorar estructures i per a rendibilitzar al màxim els diners públics, en altres mos hi trobaran perfectament i fins i tot tirant del carro si fa falta.
Bé, si li sembla, canviem de tema. Veurem com evoluciona tot plegat aquest tema de la nau del Molló, aquesta planta de triatge, i també sobre aquesta possible fusió, en cas, sempre ho deia vostè ara mateix, es garanteixin les mateixes condicions que es duen fins ara al Consorci de Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Bé, parlem del darrer ple que es va celebrar al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en el qual doncs quedaven matisats ja els pressupostos per a enguany. Recordo que no sé si va ser la darrera ocasió que va vindre vostè, o fa dues vegades, vam parlar dels pressupostos d'enguany. Encara era massa aviat llavors per a parlar-ne, no?, de com quedaria distribuït el pastís. I més quan vostè mateix ens comunicava que anava, doncs, reduïa la seva subvenció primer a zero i després almenys a la meitat. Com queda tot plegat en aquests pressupostos per al proper curs?
Bé, els pressupostos del Consell s'han reduït a un 7.5%. Els temps diuen que s'han de reduir pressupostos i que hem d'ajustar al màxim les necessitats reals. Evidentment, aquesta retallada per part d'ANAF, doncs, l'hem sentit, l'hem notat, però també el compromís que jo vaig manifestar aquí al seu moment és que els pressupostos del Consell Comarcal, passés el que passés amb el conveni d'ANAF, el que no podien fer era fer ressentir a l'àrea bàsica social de casa nostra, que és l'àrea social. Per tant, la partida pressupostària de l'àrea social està absolutament intacta i coberta, i hem hagut d'estrenyer el cinturó per altres apartats. Abans parlàvem de primar l'administració, doncs una de les parts que hem hagut de primar l'administració és la part de personal. Malauradament, doncs, hem hagut de prescindir d'algun servei personal que teníem al Consell Comarcal. Hem reduït aquesta partida un tant per cent important i, evidentment, hem hagut d'anar retocant, intentant fer el menys mal possible, doncs, a totes aquelles coses que pensàvem nosaltres que eren més prescindibles. Hem posat a primera línia tot el que és serveis socials, en segona línia tot el que és promoció econòmica i creació de llocs de treball, i en tercera línia, doncs, evidentment, hem hagut de posar aquelles coses que en temps d'extrema crisi i situacions complicades com aquesta, les podem considerar prescindibles. Per tant, doncs, l'àrea de subvencions a entitats, subvencions al Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, a la Biblioteca Comarcal, aquestes coses són les que hem hagut d'anar retallant per a no afectar altres coses que, segons el nostre criteri, tenien prioritat per davant de tot això. Deixeu-me dir també que ANAF i el Consell Comarcal i el seu president al capdavant estem ja parlant del conveni de l'any 2014. I
com pinta la cosa?
Jo voldria ser no pessimista, no optimista tampoc, voldria ser no pessimista, i crec que els estem fent una funció pedagògica de fer-los entendre lo importants que poden arribar a ser ells per a aquesta comarca. Crec que això ho poden arribar a entendre, crec que ho estan entenent. Hi ha hagut canvis a l'estructura, doncs, de gestió d'ANAF, per tant hi ha d'haver un període d'adaptació, però jo voldria ser, doncs, més o menys optimista, perquè crec que ANAF, la seva funció, a part de donar ser la principal empresa amb moltíssima diferència de la nostra comarca, no crec que hi hagi ningú que ho pugui posar en dubte, ha de tindre la responsabilitat social empresarial suficient com per veure que tot allò que faci és un món per nosaltres. I jo crec que en base amb aquestes converses començades, doncs, al moment que toca, no? Al començament de l'any, per parlar de l'any que ve, crec que podem, durant aquests mesos que falten, arribar a unes bones conclusions, que no me les feu quantificar en aquests moments perquè seré incapaç, però deixeu-me que sigui moderadament optimista en aquest sentit, i per tant potser l'any que ve podríem recuperar coses que en aquest any no hem tingut cap més remei que prescindir d'elles.
Em feia referència ara, senyor Jardí, a aquestes classes pedagògiques amb la cúpula d'ANAP, no? Aquestes classes pedagògiques potser haguessin fet falta amb la cúpula d'Ercros?
Seguríssim, però no ara. S'haurien hagut de fer fa molts anys, però quan dic anys vull dir segurament dècades i tot, perquè només fa falta visitar la fàbrica de Flix per donar-te en compte de que la situació en la qual ens trobem avui, és la meva modesta opinió, és una situació absolutament premeditada. La desinversió total i absoluta que hi ha hagut amb aquesta instal·lació fa entendre i fa preveure que la idea era que això es deixava morir per inanició, que no es feia cap treball de manteniment, que era una fàbrica que cau absolutament de vella. Jo la vaig tindre l'oportunitat de visitar-la dos vegades amb els últims, des que estic de president del Consell Comarcal, i la veritat és que malauradament no em va sorprendre la decisió d'Ercros, perquè l'estat de la factoria és el que és. Ara hem salvat parcialment els mobles, però el problema continua latent i properament aquest problema es tornarà a sortir a la superfície, i per tant el que s'ha de procurar és treballar per diversificar el futur industrial del nord de la Ribera i de Flix en primera persona, però la mort anunciada d'Ercros no és ni d'un any, ni d'aquest ERO, ni de fa 5 anys, bé, de molt més enrere, i aquesta responsabilitat social empresarial que reclamava d'ANAF i que crec que estan tenent des d'Ercros no hi ha sigut mai, perquè a les proves me remeto, i a més les proves ho demostren i ho certifiquen.
A més, vostè sempre ha defensat, no?, el paper industrial que té la Ribera d'Ebre. Sens dubte, lo d'Ercros ha estat un cop dur. Sí que, com diu vostè, és una cosa que ja es venia a venir dels darrers d'anys, perquè hi ha hagut diferents eros, el cas que no tan pronunciats, no tan de cop, però sí que és un cop molt dur en quant a la indústria de la Ribera d'Ebre. És a dir, que a partir d'ara, senyor Jardí, quin creu que ha de ser el camí a seguir? El mateix, o què creu que s'ha de fer?
Evidentment, el camí que nosaltres hem traçat des del Consell i ja des de la legislatura passada, quan estàvem a l'oposició, vam declarar per unanimitat que la comarca de la Ribera d'Ebre era una comarca eminentment industrial amb la vessant energètica. Per tant, des d'aquesta realitat que reconeixem tots, amb uns els hi pot agradar més, als altres els hi agradarà menys, però reconeixent aquesta realitat, el que hem de fer és treballar en aquesta línia i en aquesta direcció. I jo crec que hem de tindre un discurs únic i traçar un camí únic. I ha de ser el camí de buscar les inversions industrials que siguin difícilment implantables en un altre lloc, i que, a més, siguin de difícil deslocalització. L'Aircross pot desmuntar la seva factoria i marxar demà passat i anar-se'n a un altre lloc. La central nuclear això no pot fer. I qualsevol central de producció energètica de gran escala no pot marxar d'un lloc per anar-se'n a un altre, perquè les circumstàncies i les característiques i les necessitats que requereix la seva activitat industrial els demanen i els exigeixen estar en un lloc determinat. I per tant hem de caminar amb aquesta línia. I hem de caminar en la línia de compatibilitzar l'activitat industrial amb l'activitat agrícola, que malauradament o afortunadament la crisi està portant a que sigui una activitat, el sector primari sigui un sector amb renaixença. Se torna a veure com una oportunitat tornar a explotar aquelles finques que s'havien deixat abandonades, i a més el sector terciari com el turisme, que són les tres potes que sempre hem defensat des de la comarca. Agricultura i turisme com activitats complementàries, però el pes pesant de la comarca crec que ha de ser la indústria, que és el que pot generar recursos perquè les famílies puguin desenvolupar altres activitats que els ajudin a complementar la seva activitat econòmica familiar, empresarial i de dinamització comarcal. Per tant, me reitero, i ho he fet des del primer dia que he tingut responsabilitats públiques, amb la industrialització de la nostra comarca, amb l'especialització energètica, fent-ne bandera, sense cap tipus de vergonya, fins i tot traient lo pit necessari com per dir que som els que millor podem dedicar-nos amb aquest sector industrial, que cap altre lloc de Catalunya, de l'estat espanyol i difícilment d'Europa té les condicions que té la Ribera d'Ebre per dedicar-se amb aquest sector industrial.
No voldria deixar de banda encara Flix, perquè... Bé, m'agradaria també que fes una valoració del que ha estat durant aquest mes, uns 33 dies que durarà més o menys aquesta lluita a Flix en contra d'aquest ERO, de la manera que es va fer pública la llista dels acomiadats ahir, bueno, en un paper, i també de la mobilització, no?, de l'esperit de lluita de tota la població de Flix i també del suport que han rebut arreu de la comarca.
Bé, l'esperit de lluita és evident que quan a un li toquen el més preciat, que és el dret a guanyar-se el pa dignament, és evident que ha de fer el que sigui per a defensar-ho. La manera com s'han fet les coses per part de l'empresa, abans parlava de la responsabilitat social empresarial, escoltem, és evident que no n'hi ha hagut cap intenció. Ahir parlava amb la nostra regidora de Flix, la Montse Forcades, i em deia que hi ha famílies senceres que treballen a la fàbrica i que s'han anat tots al carrer. Una empresa que és responsable mira de minimitzar els efectes de les seves decisions, i per tant, si una família sencera s'ha d'anar al carrer, a més de procurar repartir lo mal entre el màxim de gent possible, i per a que l'impacte no sigui concentrat en una sola família. Home, al costat dels treballadors, al costat de l'empresa, al costat de l'Ajuntament, hi hem estat des del Consell Comarcal sempre, de manera unànim, però també s'ha de fer una reflexió. I és una reflexió que em faig des del primer dia, el primer dia que vam assistir al ple de Flix, i al qual se va llegir un manifest davant de tota la població. Home, me sobtava la imatge de veure representants polítics defensant capa i espasa la continuïtat de l'empresa Aircross a Flix, com no pot ser d'altra manera, però vull recordar que aquests mateixos representants polítics no fa gaires mesos ni fa gaires anys encancel·laven manifestacions en contra d'altres infraestructures industrials que es volien instal·lar a la nostra comarca, que si s'haguessin arribat a instal·lar probablement això hauria minorat els efectes que tindrà el tancament parcial d'Aircross, perquè tindríem un salvavides perquè aquests nous aturats poguessin tindre l'oportunitat de guanyar la vida en un altre lloc. I per tant, doncs, home, manifestar que és pot detectar certa hipocresia. Les línies personals i polítiques s'han de mantindre al marge de les circumstàncies de cada moment, i l'oportunisme de cada moment el que no pot fer és prendre decisions doncs una mica apartades del que creus en cada moment. Que serveixi això com a reflexió per a que de cara al futur les properes oportunitats que hagin de vindre a la comarca, no que hagin de vindre, que hem d'anar a buscar per la comarca, doncs home, que tinguin l'acceptació social que han de tindre, perquè hem d'entendre tots que el més sagrat és lo pa de la gent, i els temps que corren la gent ha de tindre l'oportunitat de guanyar la vida dignament, perquè sempre hem dit que aquesta comarca s'està envellint, que els joves estan marxant, i quan hi ha una oportunitat perquè els joves se quedin, el que no podem fer és agafar una pancarta i anar a reclamar en contra d'aquella instal·lació, i al cap de 4 dies, com que ens afecta en primera persona, canviem d'opinió. o sempre blanc o sempre negre, i m'agradaria doncs que tothom estés a la part del blanc i treballar tots en comú per aconseguir el millor per la comarca.
Mm. Paral·lelament a Flix, també és veritat que s'han començat ja les obres d'extracció dels llots tòxics de l'embassament. Una notícia que potser va ser molt, molt de sobte, molt de repent, no? Sense molt d'avís anterior i sense tampoc tenir del tot garantida l'aigua, o almenys això el manifestaven alguns alcaldes, garantida l'aigua d'ús de boca, no? En cas d'un hipotètic episodi de contaminació del riu, no?
Tres coses a dir en base amb això. La primera, la manera de fer les coses, bueno, a l'estil Madrid, és així, eh? L'estil govern central, mando i ordeno, aquí sóc jo el rei del mambo i tothom a creure i tothom enfilat. Per tant, aquí s'ha enganyat el govern de la Generalitat, s'ha enganyat els ajuntaments de la comarca, s'ha enganyat el Consell Comarcal, s'ha faltat el respecte als veïns que viuen riu avall i, per tant, bé, doncs, escoltem, una vegada més Madrid demostra que les relacions entre Madrid i el nostre país, doncs, en base al diàleg són complicades, tot i que crec que hem d'esgotar les vies de diàleg, però ho estan posant molt i molt i molt difícil. En segon lloc, dir que les obres de descontaminació des del Consell Comarcal, i ho acabo de dir fa un moment, sempre s'ha de tindre una línia, sempre he defensat que són absolutament necessàries i que són una oportunitat, ara més que mai, per a que Flix doncs, tingui una via de sortida i d'escapament a la situació que està vivint Ercros, i per tant doncs, tot aquest període de descontaminació del riu ha de servir perquè Flix tingui un coixí per a buscar una via alternativa definitiva per quan aquesta descontaminació finalitzi i tindre, vendre això com una oportunitat i un projecte pioner que a cap altre lloc d'Europa s'està portant a terme i ser capaços d'exportar aquesta idea com una cosa positiva. I en tercer lloc, tema del subministrament d'aigua als municipis que hi ha en riu avall. Jo sempre he reivindicat i he reclamat que aquesta descontaminació no hauria d'haver començat de manera efectiva. Segons tinc entès, encara no és una descontaminació efectiva, sinó que estan fent les proves de calibració de la planta de descontaminació. Per tant, l'extracció pròpiament dita en massa d'aquests residus encara no ha començat. Sé que des del Ministeri s'ha comentat per carta als ajuntaments que les seves infraestructures de captació d'aigua alternativa s'havien de fer de manera imminent. En aquests moments desconec si això és així o no. Espero i desitjo que no sigui una altra sortida per la tangent, doncs, des del Ministeri amb l'estil que fins ara els ha caracteritzat, però espero i desitjo que si la descontaminació comença de manera imminent estiguin els pous finalitzats. I si no és així, després pot haver circumstàncies que portin a prendre decisions, doncs, amb referència a la defensa dels interessos dels veïns que hi ha en riu avall. Jo voldria ser també optimista, procuro ser sempre, en que les coses se faran en l'ordre que toca i per aquesta línia treballarem.
Bé, doncs seguim avançant. Més coses que ens ocupen a casa nostra, la Ribera d'Ebre. Per cert, abans li voldria fer una pregunta, que recordo que les obres del Consell Comarcal estan ja a la part final, és a dir, que imagino que d'aquí poc podríem dir que estan finalitzades o van pel bon camí, almenys.
Les obres estan continuant al ritme que teníem previst. Afortunadament, després de molt de temps, doncs, bàsicament, doncs, pel tancament de les empreses que l'estaven fent, doncs, vam poder desencallar la qüestió, i el nostre calendari és que els mesos de menys activitat, que són els mesos d'estiu, puguem obrir les instal·lacions, puguem traslladar tots aquells departaments de casa nostra que estan en condicions, doncs, incòmodes, poder-los posar al lloc que toca, i jo penso que a l'estiu podem començar el nou curs polític amb la instal·lació en perfecte estat d'ús i funcionament.
Quin muntant total ha suposat la construcció d'aquest nou equipament?
Doncs us podria enganyar involuntàriament, però jo diria que va al voltant dels 2,5 milions d'euros que han estat sufragats en base a finançament europeu i també en pla d'obres i serveis de la Generalitat de Catalunya. Dir també que el Consell Comarcal tota l'obra executada també la té pagada i té a disposició el pressupost per finalitzar l'obra que queda pendent. Per tant, això no ha de representar cap endeutament del Consell Comarcal, que avui per avui és el que la gent mos demana, i per tant deixarem l'entitat absolutament sanejada en aquest sentit.
Podríem dir que és una inversió, perquè això significaria que centralitzarien totes les oficines que el Consell té repartides, per tant es cancel·larien tot el que són lloguers o el que sigui, no?
Sí, jo crec que és una inversió de futur, per bàsicament per estalviar, i una comoditat també pels usuaris de la comarca, perquè sabran que a qualsevol indret de l'administració que es vulguin adreçar el tindran centralitzat en un sol edifici. Per tant, això dona una comoditat també a tots els veïns de la comarca de la Ribera d'Ebre. Esperem que les negociacions que tenim engegades amb la Generalitat per aportar tots els departaments que tenen a la capital de la comarca cap aquí, doncs, fructifiquin. Estem condenats a que així sigui, per tant, jo crec que quan puguem posar l'edifici en funcionament podem centralitzar també tots els serveis.
Bé, abans de passar a parlar ja del turisme d'aquesta Setmana Santa, li voldria traslladar una notícia que vaig llegir l'altre dia, que és que la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, la Joana Ortega, vol proposar, se no sé què vol proposar, una llei que eliminaria els plens dels Consells Comarcals i que se substitueixen, ara sí, diguem-ho bé, per consells d'alcaldes. Per al·lusions, vostè què n'ha de dir?
Jo he de dir, doncs, el mateix que he dit abans, s'ha de tindre una línia, i si la línia que tenim és la d'aprimament i la d'optimització dels recursos públics, doncs he d'estar d'acord amb el que proposa la vicepresidenta del govern. De tota manera, també m'agradaria dir-li una cosa a la vicepresidenta. En primer lloc, que sigui valenta a l'hora d'eliminar aquells consells comarcals, no de transformar-los en consells d'alcalde, sinó d'eliminar-los, aquells consells comarcals, que crec que ja està en la línia de fer-ho, de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, que no tenen cap sentit, cap significat, estan buits de contingut i no serveixen pràcticament per gran cosa. I sí, serveixen per una cosa, perquè els polítics de Catalunya, els polítics del Parlament de Catalunya, opinin sobre els consells comarcals veient aquells consells comarcals, que no serveixen pràcticament per a res. Si veiessin els consells comarcals d'aquestes comarques nostres el que fem, probablement pensarien d'una manera diferent. I el fet de substituir el ple del Consell Comarcal per un Consell d'Alcaldes me sembla raonable. Jo el que no sé si és necessari o no, el que sí que faria és regular quin cost econòmic ha de tindre la gestió política dels consells comarcals. Jo crec que el que faria és reduir això, és a dir, estic parlant de reduir les percepcions que percebem els consellers comarcals, jo les reduiria, però al capdavant d'un Consell Comarcal hi ha d'haver un òrgan polític, perquè el que no podem deixar és la responsabilitat als tècnics del Consell Comarcal, amb un gerent o amb un secretari, a que prenguin decisions de calat polític, de línia política, perquè això ho ha de prendre qui governa la comarca, i per tant hi ha d'haver un òrgan polític, diguis Consell d'Alcaldes, diguis ple del Consell Comarcal, que hauran de marcar quines són les estratègies i la direcció que ha de prendre el Consell Comarcal. Per posar un exemple molt clar, el govern anterior apostava, doncs, per una línia de la comarca de la Ribera d'Ebre basada en el turisme, i nosaltres l'estem basant en la indústria. Això no pot decidir ni el gerent ni el secretari, això ho ha de decidir un polític que estigui al capdavant de l'entitat, i per tant, algun òrgan polític hi haurà d'haver al capdavant.
Molt bé, doncs ara sí. Parlem de turisme a la Ribera d'Ebre. Al final, demà mateix, demà dijous, comença la campanya de navegabilitat pel riu Ebre, i això, sens dubte, pot afavorir, no?, a l'índex del turisme a casa nostra durant aquests dies de Setmana Santa.
Indubtablement no pot afavorir, afavorirà segur. Ahir sentia amb goig i el director de l'IDC, el Jordi Borràs, el morenc Jordi Borràs, doncs, que anunciava que ja podíem navegar pel riu. A més, ell va dir la paraula: tenim un riu espectacular. Jo l'estic veient des d'aquí, en aquests moments.
Sí.
En aquests moments tenim un riu que, si el tinguéssim tot l'any així, és una autèntica meravella baixar per aquest riu, baixar i pujar a motor, més val, baixar amb piragua si fa falta. Però crec que sempre hem dit que aquest riu és l'eix sobre el qual ha de pivotar el turisme de la nostra comarca, i abans els titulars de premsa, he escoltat molt atentament, que hi ha una previsió d'ocupació per aquesta Setmana Santa a la Terra Alta del 100%.
El Fregara, sí.
Jo espero que a la Ribera d'Ebre, tot i que no tenim la vocació turística que la té la Terra Alta, sigui exactament la mateixa, i dir que des del Consell Comarcal estem a l'espera de poder llançar la campanya publicitària de navegabilitat, perquè estàvem esperant això, que es pogués navegar pel riu, perquè no té sentit fer una campanya per un servei que no es pot donar. I per tant, doncs, els propers dies ho posarem també en marxa i en funcionament. La de l'any passat va tindre un èxit i una acceptació absolutament rotuns. Va ser moltíssima la gent que va vindre a fer ús del nostre riu, i quan se'ls va fer l'enquesta del per què estaven aquí, van manifestar que era perquè havien tingut la repercussió de la campanya que s'havia fet des de la Ribera, i per tant les coses que funcionen no s'han de canviar, i repetiríem també amb el mateix sentit amb el tema de la promoció.
Bé, per acabar, viatge important a Rússia el proper dilluns, dia 1 d'abril, per a promocionar els productes de la Ribera d'Ebre. Ho fan empreses privades de casa nostra i que, imagino, també reben el suport del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. És una molt bona oportunitat, és una inversió perquè, si no recordo malament, aquestes empreses es paguen elles mateixes el viatge, el cost d'aquests viatges, però no deixa de ser una inversió perquè s'obren i promocionen els seus productes en un mercat enorme com és el rus, no?
Això és la conclusió del que les empreses mos han demanat. Això és un treball que no és un treball d'ara, que és un treball que va començar l'any passat. Aquesta mateixa sortida comercial la van fer l'any passat a Holanda, el principal mercat de fruita dolça d'Holanda. Va ser un èxit rotund. Les empreses van quedar absolutament satisfetes i, per tant, aquest any hem repetit. I ho hem repetit buscant aquells mercats que considerem que estan per explorar, que tenen capacitat econòmica per acceptar els nostres productes de qualitat. I aquest any, a més, hem ampliat no només la fruita dolça, sinó també l'oli de la nostra comarca. Entre fruita i dolça i oli hi haurà més de 30 empreses, 30 productors, representats amb aquesta expedició que fem, que no és una expedició a una fira, no és una expedició a posar-nos en un aparador, és una expedició que ja fa més de 10 dies que va començar, que fa més de 3 mesos que s'està planificant. Tenim gent ja a Rússia que està concertant agendes de 5, 6, 7 reunions diàries durant 10 dies, és a dir, que serà una expedició esgotadora, que tindrem els distribuïdors de Rússia més importants en tema de fruita dolça i en tema d'oli, i per tant pensem que és una manera de col·locar el nostre producte de primeríssima qualitat al mercat on se poden permetre el luxe de pagar el preu que realment toca. L'any passat vam fer Holanda, va ser un èxit, enguany esperem que Rússia també ho sigui, i a més ja estem pensant en l'any que ve, estem pensant amb els Emirats Àrabs i amb Qatar, que són mercats també que s'han d'explorar. I una cosa molt important del que has dit, el Consell Comarcal no està organitzant una excursió pagada als productors. Els productors se paguen de la seva butxaca els costos d'aquest viatge, i per tant és la demostració de que l'any passat va ser un èxit, que enguany hem tingut més demanda que l'oferta que podíem fer, i per tant tenim l'ocupo absolutament ple i ja comencem a treballar amb la proposta de l'any que ve. Esperem que puguem explicar que ha sigut profitós, perquè al final és un dels sectors importants de la comarca, és d'aquells sectors que la crisi fa molts anys que la pateixen, perquè l'han partit tota la vida, l'agricultura, però també és la certificació de que tenim uns productes que segurament no li hem donat el valor que realment tenen des d'aquí mateix, i que a fora mos els estan reconeixent com a productes dels millorets que hi ha al planeta, i per tant anem a vendre'ls al qui realment els pot pagar.
Bé, doncs, segur, ja per acabar, senyor Jardí, segur que si l'any que ve es va als Emirats Àrabs, potser no passareu tan fred com segurament passareu la propera setmana, eh? A Moscou i a Sant Petersburg, no?
A Moscou i a Sant Petersburg. Ahir a Sant Petersburg estaven a 16 sota zero, per tant, estem preparant la maleta amb la roba més contundent que puguem trobar.
Abrigueu-vos força. Senyor Jardí, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, i fins a propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena SER.